Són les 8.
Bon dia. El temps continua tranquil, assolellat i molt calorós. Tornarem a arribar avui als 30 graus al Baix Empordà.
Bon dia, com esteu? Avui és dijous, 18 de juny del 2026. A Ullastret han vist sortir el sol fa justament una hora i 48 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 21 graus. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que, com sempre, també s'emet des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. I ara entrem en matèria perquè avui hem de destacar que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya confirmat la condemna de 6 anys de presó al massatgista de la Bisbal. A més, destacarem que han repuntat de nou els casos de gossos amb ferides per la ingesta d'hams abandonats a les platges. I també que els càmpings gironins inverteixen més de 35 milions d'euros per reforçar la qualitat, la sostenibilitat i la innovació. De seguida ampliarem tots aquests titulars. Però, a més, avui parlarem amb Marçal Lladó, de Banc Robert, i un dels organitzadors del Festival Internacional del Terracota Museu, sobre l'edició de enguany d'aquesta cita musical. I com cada dijous parlarem d'estrenes de sèries i pel·lícules amb el nostre expert, l'Ignasi Arbat. De seguida ho repassem tot. Abans, però, hem de fer un repàs als principals titulars. I és que, tal com avançàvem, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha confirmat la condemna de 6 anys de presó al massatgista de la Bisbal que va abusar sexualment d'una menor el 7 de juny del 2022. La sentència desestima el recurs de la defensa i resol que el processat sabia que la víctima podia tenir menys de 16 anys i que va utilitzar la violència per vèncer la seva resistència. Per això avala que la condemna sigui com a autor d'un delicte d'agressió sexual a menor de 16 anys. I saludem ara en Joan Coll. Bon dia, Joan.
Bon dia, Maria.
I és que repunten de nou els casos de gossos amb ferides per la ingesta d'hams abandonats a les platges.
Els animals atrets per l'olor dels mateixos hams o d'altres productes que es troben a la sorra els acaben ingerint i aquests provoquen ferides en el seu organisme que poden acabar sent mortals. La problemàtica s'acostuma a accentuar durant aquesta època de l'any, segons els veterinaris.
I els càmpings gironins inverteixen més de 35 milions d'euros per reforçar la qualitat, la sostenibilitat i la innovació, Joan.
Les inversions se centren en la renovació d'allotjaments i serveis, la sostenibilitat ambiental i la digitalització. Segons l'Associació de Càmpings de Girona, el sector ja acumula més de 260 milions d'euros invertits durant la darrera dècada.
I un centenar de metges es van manifestar aquest dimecres al migdia pels carrers de Girona per exigir al govern la negociació d'un conveni col·lectiu propi i reduir la sobrecàrrega laboral que hi ha en determinats àmbits, com ara, per exemple, l'atenció primària. I els facultatius es van concentrar a les 11 del matí davant la delegació del govern a Girona, on van cridar proclames reivindicatives i posteriorment van fer 5 minuts de silenci amb la boca tapada amb cinta vermella en símbol de protesta. I anem fins a Palamós perquè el municipi afronta una nova temporada turística amb la voluntat de consolidar un model basat en la qualitat de l'oferta i també la desestacionalització, Joan.
Així ho ha defensat el regidor de Promoció Econòmica i Turisme de l'Ajuntament de Palamós i Sant Joan, Antoni Batxiller, en una entrevista al Supermatí, en la qual ha analitzat tant l'inici de la temporada com els principals reptes del municipi.
I saludem ara la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Hola, Maria, bon dia.
I és que el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter ha detectat per primera vegada a Europa la presència de la Acutaspis paulista, una caparreta originària de Brasil amb una gran capacitat d'expansió.
La plaga afecta sobretot les oliveres, però també pot aparèixer en altres espècies llenyoses o ornamentals. Aquest insecte s'adhereix a les fulles, les tiges i els fruits. Forma petits escuts arrodonits de color marró i gris amb un punt negre a la part superior.
I el Castell de Calonge acollirà el pròxim 4 de juliol la 6a edició d'Europa en Blau, Carla.
La trobada s'ha consolidat com una de les cites d'estiu dedicades al debat sobre el futur de la Unió Europea a Catalunya. La jornada portarà per títol Una Unió Europea orientada en un món sense regles. La proposta convida a reflexionar sobre el paper d'Europa en un context internacional marcat pels conflictes armats, les tensions comercials, els moviments migratoris i els canvis en l'equilibri mundial.
I saludem ara la Berta Roura. Bon dia, Berta.
Bon dia, Maria.
I és que Sant Feliu de Guíxols també acull un congrés internacional, en aquest cas, sobre la prova judicial.
Sant Feliu de Guíxols serà l'escenari els dies 18 i 19 de juny d'un congrés internacional sobre prova judicial. La trobada reunirà investigadors i professionals del dret de diversos països i inaugura la nova etapa de la ciutat com a subseu de la Càtedra de Cultura Jurídica.
I Francesc Xavier Gironès és nomenat nou gerent del Consell Comarcal del Baix Empordà, Berta.
El Consell Comarcal del Baix Empordà ha nomenat Francesc Xavier Gironès com a nou gerent de la institució. El ple també ha aprovat la continuïtat de serveis per a persones amb discapacitat, nous convenis amb ajuntaments i millores en la gestió administrativa.
I el Baix Empordà registra una 15a de casos de maltractaments a persones grans.
El Baix Empordà va registrar durant l'any passat prop d'una 15a de casos de maltractament a persones grans. El maltractament psicològic continua sent el més habitual i les víctimes són majoritàriament dones, segons dades de la demarcació de Girona.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses, i és que José Luis Rodríguez Zapatero ha quedat en llibertat aquest dimecres sense mesures cautelars després de fer una declaració davant el jutge de l'Audiència Nacional. I és que han estat més de 3 hores en què només ha respost a les preguntes de la seva defensa i del magistrat. L'expresident espanyol, que és el primer a declarar com a investigat, ha negat haver exercit cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. I canviem de tema perquè, de forma totalment sorprenent, els Estats Units i l'Iran ja han signat l'acord de pau que ha d'acabar d'una vegada per totes amb la guerra a l'Orient Mitjà, i és que Donald Trump i Massoud Pezeshkian han signat el memoràndum de l'entesa a distància. Trump ho ha fet concretament des del Palau de Versalles a París mentre sopava amb Emmanuel Macron i també els càrrecs nord-americans i europeus. Una imatge totalment sorprenent, eh? I els bombers han donat per estabilitzat l'incendi que des d'aquest dimecres a la tarda tenia amb l'ai al cor els veïns de Pallerols, al municipi de Talavera, i també els de Ribera d'Ondara, tots dos localitzats a la Segarra Isca. Aquest incendi va començar en una zona de cultius i va avançar ràpidament empès pel vent de marinada. Tornem a parlar d'un altre incendi que ha cremat part de l'edifici del Centre de Recerca de Sanitat Animal de l'IRTA a la Universitat Autònoma de Barcelona. El foc també està controlat, però els bombers han continuat treballant en les flames que van afectar també aquest dimecres a la tarda. I parlem de successos perquè l'home executat d'un tret al carrer Balmes de Barcelona controlava l'entrada de cocaïna al port d'Anvers, i és que els Mossos d'Esquadra sospiten que aquest home era l'encarregat de fer-hi entrar grans quantitats de droga provenents de l'Amèrica del Sud. I abans de continuar amb el repàs informatiu, hem de saludar a l'Isaac Vila. Bon dia, Isaac.
Bon dia, què tal? Com anem?
Doncs molt bé, perquè hem de fer un repàs a la previsió meteorològica que ens espera pel dia d'avui i pels propers dies.
El temps per avui dijous i la resta de dies vindrà marcada per una situació d'una bossa d'aire càlid, una situació d'una entrada d'aire més càlid en alçada que farà que tinguem un episodi de calor de cara a aquests propers dies. Avui dijous esperem continuarem amb aquest temps tranquil, assolellat, amb poc vent, una mica de garbí la tarda i amb temperatures que al matí encara són fresques, al voltant dels 15 o fins i tot 17 graus a l'interior, però a la façana litoral ja estan ben a prop dels 20 graus i, per tant, comencem aquesta jornada amb ambient molt i molt suau. Divendres, demà, podríem tenir una petita novetat, que és aquesta aparició de bancs de boira al litoral al matí que faran que la sensació de xafogor sigui força marcada al llarg de tota la jornada i que reduiran la visibilitat a primeres hores del dia a la façana litoral. A partir de llavors, aquesta boira de demà divendres s'hauria de dissipar. I atenció, perquè al cap de setmana la temperatura pujarà i força. Tornarem a arribar a valors superiors als 30 graus.
Doncs esperant aquesta calor fantàstica que ens espera per aquest cap de setmana. Isaac, moltíssimes gràcies per aquest repàs a la previsió meteorològica. Nosaltres escoltem una mica de música, farem una petita pausa. Escoltem Alfred García amb Vine'm a buscar.
Vine'm a buscar, vine'm a buscar, vine'm a buscar, sisplau. Vine'm a buscar, vine'm a buscar, vine'm a buscar, sisplau. Que no em sé el camí, que no em sé el camí. Sota el pont de Suert vaig veure't banyar el riu, reflectida l'aigua, la llum de l'estiu. Vam cantar cançons fins que es va fer de...
Supermatí.
Hi ha res millor que un bon arròs a la platja un dijous?
Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
Per sucar i pa... Ui, perdó, volia dir xucar i pa.
Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
T'esperem a Sidral, essència MOMA.
Aquest 20 de juny, vine a la quarta mostra de cervesa artesanal de Pals. Al pati de Calapruna hi trobaràs fins a 15 cerveses diferents, food trucks i música en directe, amb The Beatphones, Filibusters i Little Rufus i The Chickens. Aquest dissabte, quarta mostra de cervesa artesanal de Pals. De 4:45 de la tarda fins la mitjanit, accés lliure i gratuït.
Fortnite, 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 prou! O juguem de veritat o no juguem.
Mama, què et passa?
Si voleu fer l'Anna, que el fem junts i a l'aire lliure. Us penso liquidar tots.
I el papa?
El teu pare, el primer.
Laser Combat a Occitània. La manera més divertida de desfogar-te amb la família, a l'aire lliure i de forma segura. Prova el nou camp de joc d'Occitània. Amb estructures, torres, camions i contenidors reciclats. A Occitània també podràs fer borricletes, cingües, bitlles catalanes i celebracions d'aniversari amb amics i família. Més info a occitania.cat o a info@occitania.cat.
Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé.
El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana? També és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
I ara escoltem el comentari que avui, en aquest cas, ens porta Xavier Ferrer.
La indústria de seguretat i defensa al món. En aquest món incert han aparegut amb força la seguretat i la defensa que, especialment a Europa, quedava en segon pla, al comptar sempre amb el suport dels Estats Units. Aquest lligam sorgit del final de la Segona Guerra Mundial ha quedat trencat per l'administració Trump, fet que obliga a la Unió Europea a replantejar tot el referent a seguretat i defensa. sabem que les capacitats militars dels estats membres de la Unió Europea són inferiors a les dels Estats Units o de la Xina. Però el que no es parla tant és sobre la indústria militar, sobre com s'organitzen els diferents estats. Els Estats Units disposen de l'anomenat complex militar industrial, que posa la defensa dins la indústria general del país, fet que no passa a Europa, on les empreses dedicades al sector ho porten amb discreció. A més, la ingent inversió dels Estats Units ha portat a que les empreses de defensa més importants del món siguin allà. Amb dades del CIPRI de 2024 amb milions d'euros, observem que de les 10 empreses que més ingressen al món en defensa, 6 són dels Estats Units. La primera russa ocupa el 7è lloc i seguidament venen dues xineses. La primera d'un estat membre de la Unió Europea és la italiana Leonardo, seguida d'Airbus i la francesa Thales. L'alemanya Rheinmetall ocupa la 20a posició. La primera de l'estat espanyol és Navantia i ocupa la 88a posició. I aquí està el dilema per la Unió Europea: si es queda com està o si avança cap a l'autonomia estratègica, impulsant la indústria i també el sector de la seguretat i defensa. De fet, actualment, el 70% de les compres dels estats europeus en seguretat i defensa es fan als Estats Units. En aquest cas, s'apostarà per la inversió en seguretat i defensa amb visió dual que garanteixi l'ús civil i militar i que superi les cotilles estatals amb empreses grans i d'àmbit comunitari que generin valor dins la indústria europea, no tant per fer la guerra, sinó per tenir capacitat de defensar la seguretat i la llibertat i l'estat del benestar de la ciutadania europea. A més de tot això, també, sense descuidar la diplomàcia, que, d'alguna forma, és la millor manera de solucionar els conflictes en el món.
Doncs deixem apuntar tota aquesta reflexió que fa Xavier Ferrer sobre aquesta política internacional que ens afecta, vulguem o no, en el nostre dia a dia. Moltíssimes gràcies, Xavier, i que vagi molt bé. I el Festival Internacional del Terracota Museu celebrarà aquest estiu la seva 14a edició amb 13 actuacions musicals repartides en 5 dimecres de juliol. El certamen es consolida així com una de les cites culturals destacades de l'estiu a les comarques gironines, i per parlar-ne ens visita un dels membres de l'entitat organitzadora del festival, el membre de Banc Robert, Marçal Lladó. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí, perquè, esclar, queden pocs dies perquè arribi aquest mes de juliol. Com esteu acabant d'ultimar els detalls del festival? Esteu acabant de polir allò ja l'últim per començar a inaugurar l'edició d'enguany, no?
Exactament, ho tenim tot allò que es diu quasi a punt, sempre queden coses, però, una mica, com que seguim també la fórmula habitual que ja tenim consolidada, doncs diguem que no ens estressem i que tot segueix el seu ritme i bé. En tot cas, sí, començarem el dia 1 de juliol, el primer dimecres, aquest cop amb un concert gratuït a la plaça Major, que hi haurà una banda empordanesa, el Xiprer, i llavors, a partir del 8 de juliol, hi estarem cada dimecres al vespre al Jardins de Torre Maria, de Terracota Museu.
Terracota, recordem-ho que ha passat per diferents espais i que per això...
És que tots comencen per TM, precisament.
Sí, exacte. O sigui,
l'anècdota és que el FITAM l'hem pogut fer a Torre Maria, al Teatre Mundial i al Terracota Museu, no? Sempre fem la broma que el dia que ens facin fora de la Bisbal ens anirem a Torroella de Montgrí, que també ens serveix.
Exacte, sí. Vull dir, el nom és totalment adaptable.
Exactament, però bueno, de moment estem a la Bisbal, al Terracota Museu, molt ben acollits. I res, i l'única cosa és això, és serem, bueno, 4 nits allà, 8, bueno, cada dimecres de juliol a partir del 8. La primera tindrà un component, doncs, bueno, amb grups catalans, però que defensen sonoritats bastant rítmiques, com la rauxa que se'n van remeten al llei català dels 60, i els Cyberites amb una estètica més jamaicana. El segon dia potser serà una nit més de músiques del món, amb el cantautor andalús Perrate, i també amb una proposta d'arrel valenciana contemporaneïtzada, com és la Maria. Mm-hmm. Llavors, el tercer dia, la tercera nit al Terracota Museu, el protagonista és 100% bisbalenc, Masoni, en aquest cas obrint la nit a la cantautora andorrana Marta Knight, mm-hmm, també per posar una mica d'internacionalització. I finalment acabarem amb un artista mític de l'escena jamaicana com és Roy Ellis, que bueno, sempre aquest punt més de reggae ska ens funciona molt bé a Terracota, és una de les nostres senyals d'identitat, i tornem aquest any, l'any passat, amb els cada any hem portat els Toasters, hem portat sempre propostes doncs, que van per aquesta banda, i aquest any doncs, l'aposta és Roy Ellis.
Mm-hmm. Clar, són estils musicals, no?, que podem trobar aquí que potser no són els mainstream que estem acostumats a veure, però que aporten aquest valor únic al festival que altres propostes d'aquí de la comarca no tenen, no?
Sí, sempre diem, a veure, nosaltres ens fem una mica el festival a mida, és un festival assembleari, això ho muntem la gent de l'Associació Divendres amb el suport del Segell Bank Rover, però al final ens muntem el festival que ens agrada viure, no? I és una proposta molt diversa i entenem que no tirem de noms allò que diguis aquest ens rendrà entrada segur, sinó que portem coses que ens agrada veure a nosaltres i oferir a la gent. I tenim la sort que tenim un públic que es deixa suggerir, que li agrada venir a veure què li proposem, i que sempre marxa amb sorpreses, no? I aquest és una mica un dels nostres senyals d'identitat.
Mm-hmm. A més, teniu aquest punt, no?, que vau incorporar en les darreres edicions, que és fer aquesta festa gratuïta, no?, per començar el festival. Entenc que també és una manera de donar a conèixer més enllà del públic específic al qual li agrada les propostes que porteu, no?, la música que pot trobar al festival, no?
Exactament. Al final nosaltres som un festival de poble, volem estar relats al territori i al poble que ens acull, que és la Bisbal, i en aquest sentit obrir amb un concert popular obert a la plaça Major que ens permeti doncs, això, donar a conèixer a tothom, ei, això comença, és una cosa que vivim amb naturalitat i alhora doncs, que també és, creiem que assenyala una mica el camí, no? Volem ser un festival accessible, obert a tothom, i en aquest sentit lo d'oferir un concert gratuït per començar doncs és una declaració d'intenció.
Mm-hmm. Clar, i comentàvem, no?, que heu passat per diferents espais com Torre Maria, com pel Teatre Mundial, però què té d'especial el Terracota Museu que fa que es dinamitzin aquestes nits i a més que sigui en dimecres, no?, que no sigui el cap de setmana. Clar, no sé si també aquests valors diferencien el festival d'altres propostes.
Sí, el dimecres per nosaltres és clau en el sentit de que volem fugir del que seria la massificació cultural de la gent purdà els mesos d'estiu. Els caps de setmana hi ha molta oferta, hi ha de tot. Nosaltres doncs, ens fem una cosa a mida més entre setmana per viure amb calma i tranquil·litat. Sobre el factor diferencial del Terracota Museu, la veritat és que cada any estem aprofundint una mica més amb les sinergies amb el museu. D'entrada comptem amb un entorn privilegiat, que és el seu espai exterior, amb l'emblemàtica xemeneia, que ens serveix d'un taló de fons perfecte, però cada any estem mirant d'aprofundir una mica més amb el que és el diàleg del festival amb un espai tan singular. L'any passat, de fet, vam crear unes peces de ceràmica ad hoc, inspirades amb uns algoritmes sorgits de la música dels grups que tocaven, no? Vam fer com tot una moguda així molt lligada amb la ceràmica. Aquest any el que estem preparant amb el museu, que encara és una acció sorpresa, però mirarem que alguna de les nits passi alguna cosa especial, una mica més sorprenent, a l'interior del museu, també per tal que la gent que venen als concerts, doncs, descobreixin, no?, d'una altra manera, amb uns altres ulls, tot el patrimoni que tresora aquest museu, que realment és espectacular i és una de les perles que tenim a la Bisbal.
Mm-hmm. Per tant, s'haurà d'anar als concerts. Exacte. Esclar, aquesta és la 14a edició del festival, però com ha anat evolucionant al llarg dels anys? És a dir, com ha anat creixent tot això? Com s'ha anat moldejant, no?, els diferents espais que ha passat? I com ha canviat la proposta?
Bueno, per nosaltres és com un ésser viu, no? Per mi és com la regeneració d'un ecosistema, no? Una mica ho hem... El FITAM ha crescut al ritme de la gent que hi ha estat involucrada, no? Mm-hmm. Té una arrel completament associativa, no?, de gent de la Bisbal, a qui li agrada la música, i amb diferents sensibilitats musicals, però tenen ganes que passin coses al poble, no? Mm-hmm. I això, doncs, ho hem anat portant a terme sempre en la mesura del que s'ha pogut. Hi ha hagut anys que s'ha lluitat per créixer més a nivell de gadgets artístics, de producció. Altres anys, doncs, hem sigut més reservats i més prudents, però sempre tot molt lligat a les forces, a l'energia de l'equip, no? I al final el que hem tingut clar tots és que no hem volgut perdre mai de vista el fet aquest claríssim, que és que programem la música que ens ve de gust i que ens agrada. Ens fem el festival on ens agrada anar i convidem a la gent a assistir-hi, no? No prometrem mai el mateix cartell que et trobaràs a tot arreu, sinó que una mica la invitació és això que nosaltres proposem, pensem que t'agradarà, vine i descobreixo, no? Uh-huh. I amb aquest esperit, doncs, hem anat evolucionant sempre a poc a poc, sempre lentament. Això és molt, molt quilòmetre zero i molt anar fent, però estem contents i il·lusionats un any més.
Mm-hmm. I ja per acabar, abans de tancar-ho tot, no ho sé com us plantegeu l'edició per l'any que ve. Sé que és aviat, que encara no ha començat el festival d'enguany, però 15 anys...
L'any que ve queda molt lluny, però sí que hi haurà novetats, mm-hmm, que t'avanço, de cara a aquesta tardor, val? Mm-hmm. Perquè... això ho anunciarem quan passi el festival, però bueno, no fa res dir-ho. Sí que aquest any hi haurà una novetat, que farem 3 nits amb caràcter FITAM, mm-hmm, a la tardor al Teatre Mundial. Val? Per tant, el festival creixerà una mica cap a la tardor, en format indoor, al teatre, que també Teatre Mundial també ens encaixa a nivell de cicles. I això, bueno, el cartell concret s'anunciarà més endavant, quan passi a la temporada d'estiu. Mm-hmm. Però és la novetat que podem anunciar per aquest any.
Doncs estarem molt pendents d'aquesta edició de tardor, també d'aquesta edició d'estiu que ens espera al llarg de tot el mes de juliol, d'aquest Festival Internacional del Terracota Museu. Hem parlat amb Marçal Lledó, gràcies per ser aquí al Supermatí, i esperem que el festival d'aquest any tingui molts èxits i encerts. Per tant, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i una abraçada.
Que vagi bé.
Bon dia, adéu.
I nosaltres, quan falta un minut i mig, aproximadament per 9:15 del matí, comencem el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i, com sempre, en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I és que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha confirmat la condemna de 6 anys de presó al massatgista de la Bisbal que va abusar sexualment d'una menor el 7 de juny del 2022. La sentència desestima el recurs de la defensa i resol que el processat sabia que la víctima podia tenir menys de 16 anys i que va utilitzar la violència per vèncer la seva resistència. Per això avala que la condemna sigui com a autor d'un delicte d'agressió sexual a menor de 16 anys. De fet, el mateix tribunal ja va obligar a refer una primera sentència a l'Audiència de Girona perquè indicava que el tribunal no va tenir en compte que durant la seva declaració al judici l'acusat va admetre que sabia que la menor tenia 15 o 16 anys. La secció quarta de l'Audiència de Girona va refer la sentència contra el massatgista de la Bisbal, elevant la pena a 6 anys de presó. El Tribunal Superior Superior de Justícia de Catalunya va obligar a reescriure la primera resolució després d'estimar un recurs de l'acusació particular exercida per l'advocat Carles Monguilot i va concloure que l'audiència va cometre un error patent perquè durant el judici l'acusat, com dèiem, va admetre que sabia que la víctima tenia entre 15 i 16 anys. A més de la pena de presó, l'audiència també prohibia al massatgista acostar-se a menys de 400 metres de la víctima i comunicar-s'hi durant 4 anys i mig i va fixar un any de llibertat vigilada i l'obligava a indemnitzar-la amb 9.500 euros. La defensa va recórrer aquesta segona sentència de l'audiència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i al·legava que no havia quedat provat que sabés que la menor tenia menys de 16 anys, que és el límit d'edat que greuja la pena, i que no havia emprat la violència per perpetrar l'agressió sexual. La Fiscalia i l'acusació particular es van oposar al recurs i van sol·licitar que es confirmés la condemna. L'alt Tribunal Català ha desestimat tots i cadascun dels arguments de la defensa. La sentència recull que el processat va dir clarament que sabia que la víctima era menor d'edat i que no tenia constància de si en aquell moment tenia 15 o 16 anys. Tot i que no havia quedat acreditat que tingués un coneixement exacte de l'edat de la víctima, sí que va quedar provat que sabia que els actes sexuals que realitzava cap a una persona que eventualment podia tenir menys de 16 anys, tal com explica el tribunal. També resol que va fer servir violència per vèncer la resistència de la víctima perquè la va subjectar amb força. L'agressió sexual va tenir lloc entre les 7 de la tarda i les 9 del vespre del 7 de juny de 2022, quan la víctima va anar a casa de l'acusat, que habitualment era on prestava els seus serveis com a massatgista. Quan va començar el massatge, l'acusat li va dir a la menor que es despullés i es tombés a la llitera. Aleshores, i amb intenció d'atemptar contra la seva llibertat i indemnitat sexual, va aprofitar que li feia massatges a la zona anconal per tocar-li la vulva. Després li va dir a la víctima que es tragués la roba interior, al·legant que li feia nosa. Amb la menor sentint-se incòmoda i estant completament despullada, l'acusat va fer servir com a pretext que durant les maniobres s'havia fet mal en una cicatriu que tenia a la zona anconal per una hèrnia. Es va despullar i es va estirar ell a la llitera i li va dir a la menor que li havia de fer un massatge. La menor s'hi va negar, però el processat va acabar subjectant-la i va obligar-la a tocar-li la cicatriu i el penis. Després la va obligar a estirar-se damunt d'ell i la va abraçar durant uns segons malgrat la resistència i negatives de la menor. La sentència de l'audiència remarcava com a resultat de l'agressió que la víctima pateix seqüeles per estrès posttraumàtic i que l'atac va afectar el seu estat d'ànim amb episodis de tristesa, energia baixa i altres aspectes. El massatgista va acumular diverses denúncies de clientes per abusos sexuals i se'n van presentar 5. Algunes ja estaven prescrites i les altres es van acabar instruint per separat. I repunten de nou els casos de gossos amb ferides per la ingesta d'hams abandonats a les platges. Els animals, atrets per l'olor dels mateixos hams o altres productes que es troben a la sorra, els acaben ingerint i aquests provoquen ferides al seu organisme que poden acabar sent mortals, Joan.
Els centres veterinaris reconeixen que durant aquesta època de l'any registren un augment de casos de gossos amb ferides per la ingesta d'hams. És el cas de la Rosa Maria, veïna de Llafranc, qui va sortir a passejar amb la seva gossa pel passeig de la platja, però es va escapar i va anar a parar a la sorra, on va acabar ingerint un ham.
Portava la gossa caminant al meu costat com cada dia, però com que anava a la sorra hi havia una bossa de xetos tirada per allà, a part terrines de gelat, ella immediatament és golden, tothom sap que els golden són aspiradors, va anar cap allà en un moment, quan ja la vaig agafar, em vaig donar compte que li penjava un fil, el fil de pescar, no?
De fet, la Rosa Maria ja va patir un cas semblant amb aquesta gossa fa 2 anys, també a la platja de Llafranc. Explica que s'ha posat en contacte amb l'Ajuntament des de diverses vies durant aquests 2 anys, però aquestes queixes i peticions, tot i ser escoltades, no s'han materialitzat en accions concretes. A més, assegura que es passen la responsabilitat entre administracions, però cap l'assumeix.
Vaig trucar a la policia local. La policia local em va dir, has de fer una instància, dic, tot això ja està fet. I està fet no una vegada, diverses vegades. I em va dir, has de trucar als agents rurals. Vaig trucar als agents rurals i em van dir, no, això és una cosa dels municipis, dels ajuntaments. Això és un tema de tractament de residus.
La ingesta dels hams pot provocar lesions greus en els gossos i en la majoria dels casos es requereix ingressar l'animal per tal de controlar que l'expulsió de l'ham sigui correcta o intervenir quirúrgicament en cas que sigui necessari, amb el cost econòmic que aquest ingrés suposa per als propietaris de l'animal. La vet veterinària explica que els hams poden produir perforacions a diverses parts de l'aparell digestiu del gos i fins i tot es pot temer per la seva vida.
Sí, evidentment que pot produir que es queden clavats, esòfag, estómac, pot produir perforacions, és un risc per la vida d'animals, s'han d'extreure via quirúrgica o endoscòpica, val? Seria a trets generals la problemàtica.
L'Ajuntament de Palafrugell pregunta per aquests casos. Explica que durant tot l'any es fa una neteja intensa de les platges, però algunes tenen una accessibilitat difícil i la neteja és més complicada. Per altra banda, cal recordar que, segons l'ordenança municipal de Palafrugell, la presència d'animals a la platja queda prohibida entre l'1 de març i el 31 d'octubre, a excepció dels gossos d'assistència i d'utilitat pública. Així, tot el problema també afecta als humans, amb una gravetat menor que en els gossos, però que també pot acabar provocant ferides, en especial a la planta del peu.
I els càmpings gironins inverteixen més de 35 milions d'euros per reforçar la qualitat, la sostenibilitat i la innovació. Les inversions se centren en la renovació d'allotjaments i serveis, la sostenibilitat ambiental i la digitalització. Segons l'Associació de Càmpings de Girona, el sector ja acumula més de 260 milions d'euros invertits durant la darrera dècada, Joan.
Una part important dels recursos es destina a incorporar nous bungalows i habitatges turístics, renovar allotjaments existents i millorar les parcel·les. També s'han executat actuacions en piscines, restaurants, zones esportives, sanitàries i espais infantils. La sostenibilitat continua guanyant protagonisme. Els establiments han impulsat projectes vinculats a l'energia solar, l'aerotèrmia, els sistemes intel·ligents de control de consums i la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. A aquestes actuacions s'hi sumen projectes de millora paisatgística i de renaturalització dels espais, amb l'objectiu de reduir l'impacte ambiental i avançar cap a una gestió més eficient dels recursos. La digitalització és el tercer gran eix d'inversió. Els càmpings incorporen noves eines tecnològiques per optimitzar la gestió interna, reforçar la seguretat i millorar l'atenció als clients. Entre aquestes mesures hi ha sistemes de gestió intel·ligent, control digital d'accessos i aplicacions basades en la intel·ligència artificial. Des de l'Associació de Càmpings de Girona remarquen que aquestes inversions permeten anticipar-se a les noves demandes dels visitants i reforçar la competitivitat de la destinació. L'entitat també destaca que aquest esforç té un impacte directe en l'economia local i que contribueix a generar activitat econòmica, ocupació i noves oportunitats per a les empreses vinculades al turisme. Actualment, els 74 càmpings associats ofereixen més de 120.000 places d'allotjament i representen la major part de l'oferta de càmpings de les comarques gironines.
I un centenar de metges s'han manifestat aquest dimecres al migdia pels carrers de Girona per exigir al govern la negociació d'un conveni col·lectiu propi i reduir la sobrecàrrega laboral que hi ha en determinats àmbits, com ara l'atenció primària. Els facultatius s'han concentrat a les 11 del matí davant la delegació del govern de Girona, on han cridat proclames reivindicatives i posteriorment van fer 5 minuts de silenci amb la boca tapada amb cinta vermella en símbol de protesta. Posteriorment va arrencar una marxa totalment improvisada que va anar per Jaume primer carrer de Santa Clara i va tornar a la seu de la Generalitat. El Sindicat de Metges de Catalunya ha avisat que es plantegen fer més mobilitzacions a partir del setembre. Aquesta és una protesta que coincideix amb la 12a jornada de vaga convocada pel sindicat d'aquest any. Els manifestants van penjar cartells reivindicatius a la façana de la delegació del govern de Girona i també sobre l'escultura de lletres toves que se situa al costat de l'edifici de la Generalitat. A partir d'aquí van cridar proclames contra la consellera de Salut, Olga Pané, criticant la manca de diàleg en la negociació del conveni col·lectiu i van exigir reduir el nombre de visites mèdiques. De fet, una de les delegades de metges de Catalunya a les comarques gironines, Violeta Uriac, va afirmar que les agendes dels metges s'han convertit en un xiclet que cada vegada s'estira més. Per a Uriac, aquesta situació representa una sobrecàrrega per als professionals sanitaris, però també una pèrdua de qualitat assistencial. La delegada sindical va reafirmar que la situació actual afecta tota la població perquè impedeix que els metges puguin treballar amb normalitat. De fet, el sindicat va recordar que des de que s'ha començat a fer la iniciativa de Ni un minut més, que consisteix en no fer cap minut extra a les consultes, s'han posat molt nerviosos els directors assistencials. En aquesta línia, la delegada sindical Rosa Maria Jaumà va assegurar que un dels principals problemes de la situació actual prové de la sobrecàrrega, un problema que Jaumà atribueix a una mala planificació. I és que afirma que el sistema de salut està pensat per una Catalunya de 6 milions de persones i no per als 8 i mig que hi ha actualment. Per altra banda, Rosa Maria Jaumà va retreure que no hi hagi voluntat de les administracions per negociar un conveni col·lectiu propi. El sindicat va assegurar que estan cansats de veure com es passen la pilota entre Generalitat i l'Estat per saber qui té les competències. I Palamós afronta una nova temporada turística amb la voluntat de consolidar un model basat en la qualitat de l'oferta i la desestacionalització. Així ho ha defensat el regidor de Promoció Econòmica i Turisme de l'Ajuntament de Palamós, Antoni Batxiller, en una entrevista al Supermatí en la qual ha analitzat tant l'inici de la temporada com els principals reptes del municipi.
Batxiller considera que els municipis turístics de la Costa Brava han d'avançar cap a un model que prioritzi la qualitat dels serveis per sobre del creixement constant de visitants.
Seguim una mica la política que, o la filosofia, millor dit, que a la Costa Brava en aquests moments tenim, que és que una filosofia clara, que és que menys pot ser més, i que el que hem de fer és millorar la qualitat de l'oferta, millorar els serveis i d'alguna forma doncs, fer que la gent tinguem cada vegada més turisme. En aquest sentit estem, i això fa que aquesta temporada sigui una temporada pues, interessant amb aquesta línia.
Segons el regidor, durant els mesos de juliol i especialment a l'agost, es produeix una elevada tensió sobre els serveis públics i privats. Assegura que aquesta situació dificulta oferir l'experiència que busca un visitant cada vegada més exigent i obliga a repensar les polítiques de promoció turística. Un dels factors que contribueixen a mantenir l'activitat econòmica durant bona part de l'any és l'arribada de creuers. Aquest 2026, Palamós preveu rebre 65 escales de creuer, de les quals una vintena ja s'han produït. El regidor destaca especialment l'impacte que tenen fora de la temporada alta, ja que contribueixen a generar activitat comercial durant els mesos de tardor. Pel que fa a la Fira de la Gamba, celebrada aquest cap de setmana, el regidor n'ha fet una valoració molt positiva. L'esdeveniment va registrar una gran afluència de públic i va esgotar pràcticament tota l'oferta gastronòmica preparada pels establiments participants. Aquest èxit, però, també ha posat sobre la taula la necessitat de revisar alguns aspectes organitzatius. Batxillà explica que l'Ajuntament estudiarà fórmules per ampliar l'espai disponible i agilitzar la logística per reduir les cues i les aglomeracions que es van produir durant tota la jornada.
I el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter ha detectat per primera vegada a Europa la presència de la Cutaspi paulista, una caparreta originària del Brasil amb una gran capacitat d'expansió. La plaga afecta sobretot les oliveres, però també pot aparèixer en altres espècies llenyoses i ornamentals, Carla.
Aquest insecte s'adhereix a les fulles i les tiges i els fruits. Forma petits escuts arrodonits de color marró i gris amb un punt negre a la part superior. La seva presència debilita la planta, ja que s'alimenta de la saba. Pot reduir el vigor de l'arbre i afectar la qualitat de les olives. En altres països, aquesta caparreta ha provocat pèrdues econòmiques importants i ara ha deteriorat plantacions. Per això, el Parc Natural remarca la importància de la detecció precoç i demana la col·laboració de pagesos, productors i veïns i veïnes del territori. Els principals símptomes són la presència de petits escuts marrons i grisos a fulles, tiges i fruits, però també es pot observar un debilitament general de la planta i una pèrdua de vigor. En cas de sospita, cal avisar el sistema de sanitat vegetal al telèfon 972-454-310. El Parc Natural recorda que treballa per impulsar la producció d'oli ecològic del Montgrí a través de l'Associació de Productors d'Oli Ecològic del Montgrí. L'organisme destaca que la vigilància i la col·laboració al territori són essencials per protegir aquest patrimoni agrícola.
I el Castell de Calonge acollirà el pròxim 4 de juliol la 6a edició d'Europa en Blau. La trobada s'ha consolidat com una de les cites d'estiu dedicades al debat sobre el futur de la Unió Europea a Catalunya. La jornada portarà per títol Una Unió Europea desorientada en un món sense regles. La proposta convida a reflexionar sobre el paper d'Europa en un context internacional marcat pels conflictes armats, les tensions comercials, els moviments migratoris i els canvis en l'equilibri mundial, Carla.
Representants institucionals, especialistes i professionals de diversos àmbits participaran en tres espais de debat. L'objectiu és analitzar qüestions que afecten directament la ciutadania europea. La primera taula se centrarà en la cultura com a eina de pau i competitivitat. Els participants debatran sobre com la cultura pot afavorir el diàleg entre pobles, reforçar els valors europeus i impulsar el desenvolupament dels territoris. El segon bloc abordarà el repte de l'accés a l'habitatge. La sessió analitzarà experiències impulsades en diferents països europeus i estudiarà el paper de les administracions per garantir habitatges assequibles i sostenibles. També es parlarà de l'impacte de la crisi residencial sobre la cohesió social, mentre que la tercera taula estarà dedicada a la comunicació del projecte europeu. Els participants reflexionaran sobre com explicar Europa en un context marcat per la desinformació i la polarització. El debat buscarà fórmules per apropar les institucions europees a la ciutadania. Durant la jornada també es lliurarà el segon premi Francesc Gambús al Centre d'Informació i Documentació Internacionals de Barcelona. El guardó consisteix en l'escultura cultura Noia Llegint, creada per Rosa Serra Puigverd i cedida per l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni. Europa en Blau se celebra a Calonge des de l'any 2021. La iniciativa vol generar debat, compartir coneixement i fomentar una ciutadania activa i compromesa amb el projecte europeu. Amb aquesta nova edició, Calonge i Sant Antoni reforça la seva voluntat de convertir-se en un punt de referència del debat europeista a Catalunya. La jornada es podrà seguir de manera presencial amb inscripció prèvia i també a través d'internet amb una retransmissió en directe.
I Sant Feliu de Guíxols reunirà experts internacionals en dret i prova judicial en un congrés acadèmic de referència, Berta.
Sant Feliu de Guíxols acollirà els dies 18 i 19 de juny el Congrés Internacional Estudios Empíricos sobre la Prueba, una trobada que reunirà investigadors, professors universitaris i professionals del dret procedents de diversos països iberoamericans. L'esdeveniment s'emmarca en la celebració dels 10 anys del màster de raonament probatori impulsat per la Universitat de Girona i la Universitat degli Studi di Gènova a través de la Càtedra de Cultura Jurídica. El Congrés també simbolitza l'inici de la nova etapa de Sant Feliu de Guíxols com a subseu de la Càtedra de Cultura Jurídica després de l'assignatura d'un conveni amb l'Ajuntament. Durant dues jornades, els participants debatran qüestions relacionades amb la prova testimonial, la prova científica i pericial, els estàndards de prova, la investigació de ciberdelicte i la motivació de les resolucions judicials. L'objectiu és consolidar Sant Feliu de Guíxols com un espai de referència per a activitats acadèmiques i de recerca vinculades al món jurídic, reforçant alhora la projecció internacional del municipi.
I fins aquí aquest repàs de les principals notícies. Nosaltres ara anem a fer aquesta secció de novetats de cinema i sèries. I com sempre, per fer aquest repàs tenim amb nosaltres l'Ignasi Arbat. Avui no tinc el dia, eh? Ignasi, bon dia.
Bon dia, s'acosta el cap de setmana passen aquestes coses.
No, entre que m'han fet llegir el nom d'una espècie de plaga que hi ha al Montgrí, doncs ja ens podem retirar.
Home, has superat dir el nom d'una plaga i a partir
doncs,
d'aquí ja...
Doncs que no, millor que no. Com estàs? Com prova aquest dijous? Bé. I com prova d'estrena de sèries i pel·lícules? Que... jo he vist alguns títols ja, perquè sempre allò fem la prèvia abans de començar, i ostres, n'hi ha una que em fa especial il·lusió.
No sé si serà la primera,
sí.
Segona, però ara m'ho diràs.
Sí, la primera.
Home, jo solo començar pel que és el plat fort i que segurament, mira que ha estat un juliol que s'estan estrenant moltes pel·lícules, molts plats forts, que això està creant doncs un, saps, allò, un tap a la taquilla, sí. I no totes acaben de sortir lo bé que haurien de sortir, però jo crec que no serà el cas d'aquesta, perquè suposo que serà un fenomen com Inside Out 2, no?
Sí.
Que va tenir, doncs, també va fer una taquilla impressionant, i aquest Toy Story 5, diguem-ho, doncs pinta molt bé. Les primeres crítiques que ens han arribat, es va estrenar ahir, s'ha de dir-ho, jo encara no he tingut temps a veure-la, però en tinc moltes ganes. Ara us explicaré quatre coses, això sí.
Va, escoltem una mica el tràiler per fer una mica allò de salivera.
Forky, ¿aceptas a Karen Beverly como tu legítima esposa?
¡Hija! ¡Yo os declaro marido y cuchiller! ¡Oh! ¡Oh! ¡Quién ha envenenado a la dama de honor!
Un paquete para ti.
Gracias, gracias.
Hola, soy Lilipad. Vamos a...
Ai, aquestes pantalles.
Sí. Per fi toquen el tema, eh?
Exacte, perquè... sí. No, és que, esclar, em dona la sensació, no?, que arriba aquest moment, no?, de l'entrada a les pantalles per als nens més petits de la casa, que és que això és un tema superactual.
És superactual, i a més és que... O sigui, a veure, cada pel·lícula de Toy Story s'ha de celebrar. Sí que és cert que molts diuen, i jo també m'hi podia sentir còmode en això, és que després de la tercera pel·lícula allò és insuperable i, per tant, és una saga que queda molt ben tancada, no? Però com que la taquilla mana i els diners són els diners, es va fer una quarta entrega, que sense ser dolenta, no? Vull dir que ja és una molt bona pel·li de Toy Story, sí que tenies aquella cosa de... potser no era necessària, perquè ja quedava molt ben tancada la saga, no? i hi havia aquesta espineta, no te la traies de sobre amb aquella pel·lícula, malgrat que és una pel·lícula molt, molt recomanable, vull dir que està a la mar de bé. Però en aquesta cinquena dius, home, aquí poder sí, pel tema que toquen,
sí,
que és molt necessària aquesta història,
sí,
no?
Sí, 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 i més ara, perquè és que em dona la sensació, no, que hi ha aquesta confrontació de la màquina i les joguines, no? El pensament allò quadriculat i la imaginació, que jo crec que és una proposta molt interessant. A més, hi ha una cosa que fan algunes televisions, no? En aquest cas, Ràdio Televisió Espanyola, aquest cap de setmana, va passar totes les pel·lícules i va estrenar la quarta, i a mi em va fer especial il·lusió, no? Fer tot aquest repàs a la saga que m'agrada molt abans de tornar a veure una pel·li nova estrenada de Toy Story, en aquest cas. Vull dir que té molt bona pinta.
Clar, jo, mira, a l'hora de pensar en la pel·lícula, sempre dius, a veure, què te'n recordes, no? Qui és el dolent de cada Toy Story? La primera era el nen, aquell gamberro.
Sí, mare meva.
El veí que es carregava les joguines. El segon era aquell friqui col·leccionista, no? Que Uf. Tenia les joguines tancades allà, etc. Sí. I el tercer era aquell os de peluix malvat, no? Que tenia un trauma, que estava allà en una escola bressol, etc.
Mm-hmm.
I pensava, el quart, qui era el dolent del quart? Jo no me'n recordo. Saps allò que dius?
Exacte. Sí, sí.
I ara aquí, doncs bé, tens una tablet que és la dolenta de la pel·lícula i això mola molt. Sí. Clar, és la tecnologia que entra a casa. És veritat, quan entra un aparell d'aquests, els nens, si és que han començat a jugar amb joguines, perquè aquesta és l'altra, no? Perquè
sí, exacte.
Molts pares ja els enxufen al mòbil...
Malauradament.
De papers, directament, perquè estan fent un cafè a la terrassa i que no em prenyin, no? Aleshores, allà ja comença aquesta addicció, aquesta entrada a les màquines. Mm-hmm. No és una edat. I ara s'està demostrant, no?, que inclús doncs, el tema de posar les xarxes socials a partir dels 16 anys, etc. És a dir, per diferents motius, també la societat ha portat incorrectament a una entrada de tecnologia en un moment que les criatures encara no estan preparades. El seu cervell no està preparat per això. No. Ho han dit els metges, ho ha dit tothom. Vull dir que ja tenim les proves de tot el que està passant aquest temps. I a partir d'aquí, doncs, veurem com aquesta tablet intenta substituir a les joguines, a la Bonnie, que és la nena, que ja ha crescut una mica més respecte a la quarta pel·lícula, sí, i començarà aquesta batalla contra la intel·ligència artificial, que, bueno, aquesta tablet, i també algun missatge que pot haver-hi de coses que vinculades a xarxes socials, etc. No? Vull dir que, sí, sí. Missatge molt, molt interessant i moltes ganes de tornar a veure en Woody amb Buzz Lightyear.
Ai, sí.
I aquí agafa més protagonisme la Jessie.
Que també, perquè, gran personatge, eh?
Sí, al ser la Bonnie una nena, juga més amb la Jessie que no pas amb en Buzz o en Woody, no? Aleshores, és la Jessie la que té aquest sentiment d'abandonament.
Mm-hmm. Mm-hmm. Doncs anirem a gaudir-la al cinema, perquè de debò que tinc moltes ganes de veure-la. Vull dir que...
Sí, sí, sí. El director és l'Andrew Staton en aquesta ocasió, que doncs ja ha fet, bueno, de Pixar... Què va fer? Va fer la de Bichos, la de Buscant en Nemo. Wall-E és una de les que va dirigir en solitari. Vull dir que...
Totes grans pel·lícules, bé. Per tant, molt, molt bona pinta aquesta cinquena de Toy Story. Ara, però, hem de parlar d'una altra pel·lícula, en aquest cas, no? Que està dirigida i protagonitzada per Anna Clotet, que aquesta també té molt bona pinta, que és Viva. Si et sembla, posem tràiler.
Som-hi.
Wouldn't like to live 120 years.
Vostès som uns somiadors, but we're not the only one.
El teu cosí és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
Jo vaig notar com electricitat.
Tengo mucha ansiedad. Me cuesta mucho.
Moltes llums i moltes ombres en aquesta pel·lícula, o sigui,
sí,
hi ha com, o sigui, que hagi vist el tràiler, allò, un començament molt de felicitar l'aniversari, però llavors ansietat, ai, no sé, em genera allò, uix, tensió.
Ja és això, perquè és una mica de comèdia dramàtica o drama en punts de comèdia, no? És a dir, intenta trobar aquest equilibri entre aquests dos gèneres. Es va presentar la pel·lícula la Setmana de la Crítica de Cannes, si recordeu, quan se'n parlava del Festival de Cannes, va passar per allà, va tenir bona acollida la pel·lícula, que recordem està no només protagonitzada per l'Anna Clotet, que és ella actriu, sinó que ella també ha coescrit el guió i ha estat la directora de la pel·lícula. Per tant, és una història molt, molt seva, no? Vull dir, és una pel·lícula molt personal. I en aquest cas és la història, ella interpreta una dona que està a punt de fer 40 anys, que ha superat un càncer de mama, i aleshores és com ara ja, que en tinc gairebé 40, tinc que tornar a viure, no? D'aquí el títol de la pel·lícula, de durant passar tots uns anys doncs, allò focalitzada amb la malaltia, ara que se'n sent lliure de tornar com a refer la seva vida. Tot això, a més, té un context, no sé si diria fantàstic, però sí que té un punt, que és que hi ha una sequera extrema, i aleshores també aquests colors que té la pel·lícula, que són així molt, molt ocres, no? Sí. Molt groc, és el que va tirant. I enmig de tota aquesta història doncs apareix un noi de 23 anys del qual s'enamora. Imagina't, clar, que hi ha una diferència d'edat important, amb una trajectòria de vida també, doncs, com comença, clar. I l'altre ja les ha viscut des de tots colors, i a partir d'aquí doncs veurem com evoluciona tot plegat.
Sí, no, ja... I la veurem perquè, a més, és aquest projecte tan personal que a vegades et fa treure allò de tot. Però anem a parlar ara de sèries, perquè s'estrena la segona temporada de Sugar.
Correcte.
A Apple TV. Força interessant, també, no?
Molt, molt interessant, aquesta sèrie.
Doncs posem tràiler.
Los Ángeles. Es una ciudad grande, pero solitaria. He de mantenerme ocupado.
Preparaos.
Té pinta d'acció, d'allò... tema important, no?
Sí, però no tant acció com un rotllo detectivesc basat en un homenatge a tot el que és el cinema negre, no? Perquè aquí tenim, a veure, hem de dir, el protagonista és Colin Farrell, val?
Sí.
Que és un detectiu privat. Aleshores, ell, per exemple, la primera temporada, com que estan a Los Angeles, etc., era un tema d'una desaparició relacionada amb el món del cinema. A més, és el tio mira moltes pel·lícules de cinema negre. I hi ha un gir cap a final de la temporada, el qual no explicaré, perquè sí que és veritat que ara l'arrencava segona, ja el sabem, però si no heu vist la primera temporada, em matareu si us explico això.
Sí, sí, sí. No, millor que no.
Vale, perquè és un gir molt boig. És només us el podeu imaginar en us heu fumat 4 porros i... Saps?
Sí. Però girs que donen per una segona temporada que dius... Segur que hi haurà segona temporada, que això és lo interessant.
Perquè el gir aquest tampoc s'explora la primera temporada, clar. No? És a dir, és un personatge allò bastant misteriós que tu no saps ben bé qui és ni d'on surt, i quan t'ho expliquen et quedes a quadres perquè en teoria no encaixa amb el to que té la sèrie, no? I bàsicament doncs aquí el detectiu, que és aquest en Sugar, que interpreta Colin Farrell de manera extraordinària, ho fa superbé, està molt bé en aquest paper, doncs ha d'enfrontar doncs un altre de les seves missions, una altra investigació en aquest cas, que, bueno, ja t'he dit, abordarem la temporada des d'un altre punt de vista perquè ja sabem el gir.
Fem un repàs ràpid de T'encontraré, que en aquest cas s'estrena a Netflix.
Sí, això...
Fem tràiler.
Estoy cumpliendo el quinto año de una cadena perpetua por matar a mi hijo.
Això també detectivesc i bastant tremendo, eh?
Sí, però aquí anem ja, si això és més ja d'acció, eh? Ja
sí,
és,
exacte. Sí.
Aquí sí que anem de cara a barraca. Això és una sèrie, minissèrie de Netflix, eh? En principi no és una cosa d'aquestes que hagi de tenir diverses temporades, que està protagonitzada per el Sam Worthington, la Brit Lower, que ve de fer, doncs, com es diu que és de Severance, a Apple TV també. I és la història d'un home que és empresonat acusat d'haver assassinat el seu fill. Aleshores, el personatge de Brit Lower, que crec que és l'advocada, va a la presó i li diu, mira, escolta, el teu fill és viu, aquí tinc una foto i l'he trobat.
Terrible.
No? Què ha passat? Aquí una conspiració. Aleshores, el tio, no se sap com, escapa de la presó.
Sí, molt èpic, eh?
Sí, agafa un guàrdia, tal, agafa un... Jo, superfàcil, no?
Sí, agafa
una furgoneta tira avall i s'escapa. Ah, exacte. I al final ha de ser ell que contrarrellotge de trobar el seu fill i descobrir quina és la conspiració que s'amaga darrere de tot això.
Mare meva. Doncs també la mirarem. Ignasi, moltes gràcies per aquest repàs a les estrenes de sèries i pel·lícules d'aquesta setmana, perquè, ostres, ja tenen molt bona pinta totes.
Sí. Bona setmana.
Doncs Ignasi, ens tornem a retrobar la setmana que ve. Que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies Maria.
Adéu.
Bon dia, adéu.
I nosaltres ens acomiadem aquí d'aquest supermatí i ens tornem a retrobar demà a partir de les 8. Que passeu un molt bon dijous. Adéu, adéu.